Una sèrie diferent dedicada a la música ens serveix per escalfar motors al Pantalles d'aquest 24 de març. Els ingredients bàsics són racons amagats d'Anglaterra, molta passió musical i una gran dosi de sentit de l'humor. Així és Pop en Trànsit 3CAT, un recorregut sense presses, amb Lluís Gavaldà fent-nos de guia accidental. Al mateix temps també entendrem millor els motius que han portat el líder dels Pets a establir-se prop de Londres des de fa més de 10 anys. Pop en Trànsit 3CAT consta de 7 capítols on som testimonis de la seva passió per la música i el seu sentit de l'humor.
Ei, que estava pensant jo que potser podíeu venir aquí a Anglaterra, a Londres, i jo us faig com de guia accidental. Us passejo per Londres, per St Albans, i sobretot per tots els indrets que tenen a veure amb la música pop, que és el que a mi m'apassiona. Jo què sé, us parlaré de Bowie, us parlaré dels Beatles, us parlaré també de llocs amagats que no coneix ningú.
Va, sí, tu, t'ho dic a tu, vine, va, que ens ho passarem la mar de bé, home, aixeca el cul, no siguis trup.
El primer capítol de Pop en Trànsit 3CAT, que ja està disponible, ens mostra St Albans, on viu Gavaldà. És una ciutat a un quart d'hora de Londres, coneguda per les seves runes romanes, els seus pubs històrics i també per un grup que va rivalitzar amb els mateixos Beatles.
Ei, avui el primer capítol de Pop en Trànsit. Parlarem de St Albans, l'indret on estic vivint jo, amb les seves runes romanes, els seus pubs mil·lenaris i sobretot amb la música pop que es feia abans i la que es fa ara. Ah, i sortiran uns zombis.
Cada setmana un capítol nou al canal de YouTube del 3CAT i si us agrada el cel obert, iCAT, no us perdeu aquesta perla. Pop en Trànsit al 3CAT. Seguim el 3CAT perquè aquest dijous s'estrena la tercera temporada de Cita Bestial. Aquesta tercera temporada arriba amb 8 nous capítols i reforça la seva mirada social sobre l'adopció animal a Catalunya, combinant emoció, sensibilització i una aproximació més profunda a la realitat dels animals. La nova temporada, presentada per Candela Figueres, manté el format inspirat en els programes de cites per connectar famílies que volen adoptar amb gossos i gats que busquen una nova llar. Els nous episodis incorporen el seguiment del dia a dia d'una protectora i posen en valor la tasca dels professionals i voluntaris que treballen per garantir el benestar animal. També hi guanya protagonisme l'àmbit veterinari i incorpora una sorpresa felina que la Candela Figueres desvela.
La realitat és que aquí hi ha éssers vius, amb personalitat, amb sentiments, que l'únic que volen és trobar una família.
Segurament el més dur de Cita Bestial és entendre realment el dia a dia de les protectores, entendre amb la realitat que elles es troben i comprendre que els humans a vegades tenim una banda molt cruel amb els animals. Per sort, també hi ha persones meravelloses que treballen dia a dia perquè els animals tinguin en aquest món un lloc més amable. Aquesta temporada tornem a parlar d'històries reals i aprofundim encara més en el dia a dia de les protectores. Però atenció, perquè hi ha una novetat molt important i ho hem fet per petició popular. Afegim unes cites que es garrapen una mica.
Nosaltres el que diem és que anem a fer allà gat-teràpia.
Les noves trames inclouen històries especialment impactants i emotives, com rescats d'animals en situacions límit, processos d'entrenament de gossos d'assistència o casos vinculats a realitats complexes. Els podreu veure a partir d'aquest dijous a la plataforma 3CAT. D'altra banda, la primera prepara Se nos ha ido de las manos, amb Carlos Tamayo. Serà un programa documental presentat pel periodista i cineasta Carlos Tamayo, on en cada capítol analitzarà temes que com a societat hem normalitzat sense qüestionar. Al llarg de cada episodi acompanyem l'equip documentalista de Tamayo en ple procés de recerca. En aquest recorregut intentaran plantejar sense gaire èxit solucions senzilles a problemes complexos mentre descobreixen fins a quin punt la realitat supera qualsevol expectativa.
Estamos haciendo un programa para Televisión Española y tenemos que grabar el teaser. Voy a llamar al productor ejecutivo.
Mirando a cámara, si puedes en la calle bien, si no, pues en la oficina.
Diciendo la política.
La política.
El cambio climático.
El cambio climático.
Los datos.
Los datos.
Ta, se nos ha ido de las manos.
Se nos ha ido de las manos.
¿Pero por qué? Eso es lo que yo me pregunto.
¿Pero por qué? Eso es lo que yo me pregunto.
Estilo.
Vale, pues hacemos, pillamos esa idea y la ejecutamos.
Venga. Próximamente.
Muy pronto estreno en la 1.
Encara no hi ha data, però ja s'està cuinant aquest Se nos ha ido de las manos. Obrim ara el capítol Sèries d'estrena, que arriben a les diferents plataformes al llarg d'aquesta setmana. De fet, des d'aquest dilluns ja tenim a Disney Plus Lucky Luke, en aquesta nova adaptació del còmic franco-belga de l'Oest, ple de comèdia, i rodada a Espanya. Alban Lenoir es converteix en aquest cowboy solitari que aquesta vegada ha d'ajudar una noia de 18 anys en perill a buscar la seva mare en un recorregut pels Estats Units on s'enfrontaran a una gran conspiració, així com a enemics com els Dalton, Billy el Nen o Calamity Jane. Pel camí, l'home que dispara més ràpid que la seva ombra s'haurà d'enfrontar als fantasmes del passat i l'origen de la llegenda.
Lucky Luke, l'homme qui tire plus vite que son ombre. Il paraît que t'es un justicier.
C'est ce que je fais. Tu sors d'où, toi?
Je cherche ma mère. Elle a été enlevée.
Tu vas la revoir, je te le promets.
Le travail en équipe, c'est pas trop ton truc, hein.
Tu connais rien à l'Ouest Sauvage.
Amb aquesta nova sèrie, Lucky Luke torna amb una versió completament moderna, combinant acció, humor i el llegat de l'Oest, una proposta dissenyada tant per als fans de sempre com per a una nova generació d'espectadors. Es diu com ell, Lucky Luke, i la teniu des d'aquest dilluns a Disney+. Aquest dimarts mateix, a Filmin, aterra La Mujer Danesa. És una sàtira que dirigeix l'islandès Benedict Erlingsson i que protagonitza Trine Dyrholm. La dona danesa és una exespia danesa, Ditte Jensen, que es retira a Reykjavik amb la intenció de dur una vida tranquil·la. El seu pla és dedicar-se al jardí i gaudir d'una jubilació discreta, però no pot ignorar els seus instints i acaba convertint el seu edifici d'apartaments en un camp de batalla, ajudant els veïns a resoldre els problemes a la seva manera, els agradi o no.
Vete, fuera de aquí. ¿Has olido algo rico? ¿Te creías que te podías cagar en mi jardín? Ditte Jensen, acabo de mudarme a Islandia.
La mujer danesa.
Sí, soy la vecina del tercero.
Nos ayuda a buscar a nuestra gata.
La hemos encontrado. Es gusano rojo.
Gusano rojo y una mierda.
¿Conocéis las historias de gusano rojo?
Cabra blanca herido. Necesito que lo evacúen.
Eres la responsable en Kabul.
La mujer danesa, una sàtira que barreja humor negre i drama i que continua l'exploració del director sobre dones rebels a través d'aquesta espia jubilada que es pren la justícia per la seva mà. La teniu des d'aquest dimarts a Filmin. Avui també ha arribat a Disney Plus la segona temporada de Daredevil Born Again. Torna Matt Murdock per frenar l'alcalde Wilson Fisk. Aquesta segona temporada recupera amb encert l'essència més terrenal del personatge i posa el focus en el seu conflicte intern. Matt Murdock, un altre cop interpretat per Charlie Cox, es mou en un entorn cada vegada més aspre on exercir com a advocat resulta tan complicat com patrullar els carrers de Nova York. La sèrie aprofundeix en les conseqüències de les seves decisions passades i en el desgast emocional que implica sostenir una doble vida. La frontera entre llei i justícia personal es torna difusa, obligant el protagonista a replantejar-se constantment els seus límits. En aquest context, la ciutat no és només un escenari, sinó un element actiu que condiciona cada pas.
Espero que puedas andar.
La segona temporada de Daredevil arriba amb el propòsit de recuperar les sensacions de la sèrie original i no tant les de la seva primera temporada. En aquesta nova tanda d'episodis, noves i velles cares s'uneixen per continuar la història del justicier de Hell Kitchen. És Daredevil Born Again, segona temporada a Disney+. I I aquest dimecres a Prime Video tindrem Bait. L'oscaritzat Riz Ahmed ha creat aquesta comèdia en la qual interpreta Shah Latif, un actor amb problemes, que s'enfronta a la seva última oportunitat de triomfar en la que serà l'audició de la seva vida, interpretar James Bond, l'agent 007. Durant 4 dies bojos, la seva vida fa un tomb darrere l'altre, sense control, amb la família, l'ex i el món sencer, opinant sobre si aquesta elecció és correcta.
Oh, my God. Shah, why are you going to be the next James Bond?
What?
Huh? Wait. It might be cap.
Can I have a look at that?
Bond, well, I want. Oh, no. It's legit. Oh, what the f***? Oh, my God. Who was Bond, Judge? This is crazy. Wait. Chill, man.
Check the website. It's BBC. We can't trust him.
Greg Daniel, what are you doing?
Bro, why didn't you tell me? You sneaky fuck.
It's just an audition.
Bait també s'endinsa en les reaccions dels fans, algunes injustes i racistes, i com això afecta l'actor com a persona i també la seva família i amics. Bait, amb l'oscaritzat Riz Ahmed al capdavant, la tindreu a partir d'aquest dimecres a Prime Video. Un dels plats forts el tenim a Netflix a partir de dijous. Apunteu, Algo Terrible Está a Punto de Suceder. La veritat és que aquesta sèrie arriba precedida de molt poca publicitat, se n'ha parlat poquet, però té uns noms increïbles al darrere. Per exemple, està dirigida per Veronica Tofilska, que és la creadora de Mi Reno de Peluche, que ja ho va petar a Netflix, i produïda pels germans Duffer, que són els creadors de Stranger Things. Què dir de Stranger Things? Camila Morrone és la protagonista d'aquest thriller de terror i està acompanyada d'Adam DiMarco, que coneixem per ser un dels protagonistes de la segona temporada de The White Lotus. La sèrie segueix una dona que està a punt de casar-se i viatja a la casa de vacances dels pares del seu promès. Allà comencen a passar una sèrie d'esdeveniments estranys que fan que es comenci a tornar una mica paranoica.
I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm so sorry.
Pell de gallina, la veritat és que la clau de Algo Terrible Está a Punto de Suceder és aquesta atmosfera pertorbadora, una narrativa fragmentada i un repartiment que combina figures internacionals amb talent argentí. Algo Terrible Está a Punto de Suceder, a partir d'aquest dijous a Netflix, amb la directora de Mi Reno de Peluche i com a productors els creadors de Stranger Things. A Movistar Plus, aquest dijous, desembarca Por 100 Millones. Aquesta és la història d'un dels segrestos més famosos de la història d'Espanya, el d'Enrique Castro Quini, davanter centre del Barça, que va desaparèixer l'1 de març del 1981 després de marcar 2 gols a l'Hèrcules, al Camp Nou, i va aparèixer 24 dies després en un zulo, en un taller mecànic, en un barri humil de Saragossa. Però sobretot és la història d'Alfonso, Raúl i Salva, 3 nois que estaven a l'atur i que volien sortir d'una situació econòmica desesperada amb aquest segrest per acabar descobrint 2 coses. Que la vida no és com les pel·lícules i que ser dolent, quan no ho ets tant, no és tan fàcil com sembla.
Estella colocando la pelota para botar el saque de esquina. Serrat ve a Quini, la pone dentro. Gol de Quini. Ahí está el asturiano. El Camp Nou le adora. Vamos a escuchar a la afición.
Aún estamos a tiempo, vamos, de pensarlo bien, ¿eh?
Tira, y mira para la carretera, no vayamos a tener un disgusto.
Pero no lo estás oyendo. Vamos a secuestrar al ídolo de miles de personas.
De miles, dice. De millones.
el hombre al que los culés estaban esperando. La magia del Brujo ha venido para quedarse. Gracias, Kini. Gracias, Brujo.
Por 100 millones consta de 3 episodis només i compta amb un repartiment encapçalat per Raúl Arévalo, Vito Sanz i Gabriel Guevara en els papers dels 3 segrestadors, amb Agustín Otón com el futbolista Kini. El rodatge s'ha desenvolupat a Madrid, Barcelona, Saragossa i Suïssa. És Por 100 millones, el segrest de Kini, a partir d'aquest dijous a Movistar Plus. I Netflix s'endú un altre dels plats forts de la setmana. També dijous estrenen Harry Hole. És una de les estrenes més potents i arriba des de Noruega amb una sèrie centrada en l'univers del policia Harry Hole. Basada en el personatge estrella de l'escriptor John Nesbø, aquesta sèrie segueix el brillant detectiu Harry Hole, que persegueix assassins mentre lluita contra els seus propis dimonis. Tobias Santelman interpreta el protagonista en un repartiment que inclou Joel Kinnaman i Pia Gelta. La ficció arrenca amb dos policies situats en extrems oposats de la llei en una història que apunta al thriller fosc i al crim nòrdic més reconeixible.
Hur är det att jobba med Harry Hole?
Harry är den bästa. Han är bara inte så god på allt runt.
Han är hållbar med.
Jag jobbar själv.
John Nesbø, el creador d'aquesta saga de thrillers nòrdics, és noruec i aquí s'ha gestat aquesta sèrie que estrena dijous Netflix. Amb Harry Hole, Netflix aposta per una producció amb atmosfera densa i vocació de gran títol internacional. Així que apunteu. I un parell de recomanacions més, totes dues divendres. A Sky Showtime tindreu The Madison. Taylor Sheridan torna amb un nou western, aquesta vegada de tall dramàtic, de Madison, la sèrie més íntima del creador de Yellowstone, també un plat fort. La història arrenca amb un succés tràgic que sacseja completament una influent família de Nova York, amb Michelle Pfeiffer al capdavant, obligant-la a replantejar-se la seva vida lluny de la ciutat a què estava acostumada. Aquest punt de ruptura marca l'inici d'un viatge emocional cap a Montana, on el contrast entre la sofisticació de Manhattan i la cruesa del paisatge rural serveix de taló de fons per explorar la pèrdua, la identitat i els vincles afectius.
My center, my soul is gone.
You will heal if you let yourself.
That's an Indian.
Native American.
What do I have? Before I'm too old to do anything more than just remember.
I've decided to feed this and never factor this into the equation.
Lluny de centrar-se en l'acció, la sèrie aposta per un to reflexiu i contingut, construint un retrat emocional que examina com les persones intenten reconstruir-se quan tot el que coneixien s'ensorra. Els dos primers episodis de The Madison estaran disponibles a Sky Showtime a partir d'aquest divendres, amb nous episodis cada setmana fins a completar els 6 capítols de la temporada. I l'última recomanació del Pantalles, també divendres a Prime Video, Vida Perra, nova comèdia satírica composta per episodis de 20-25 minuts estructurats en sketchos. La sèrie segueix un grup de personatges variat amb una única connexió, almenys en teoria, que són els seus gossos. És una d'aquestes sèries de Mediaset que primer arribarà al servei de streaming de Prime Video i després al canal convencional. Ambientada en un parc per a gossos de Madrid que es converteix en punt de trobada per a un grup de veïns de diferents edats, inquietuds i perspectives amb feines, famílies i passats completament diferents.
Manuel sabe adivinar la raza y la edad de un perro solo con oír su ladrido.
Malamute de Alaska. Bóver australiano, 8 años y medio, color azulado, es alérgico al pollo.
Perro bebe vino.
Bueno, del barato, ¿eh?
12 euros la botella.
¡Qué fuerte!
¡Eso! ¡Ve por ello! ¡Corre!
Carlos Areces, Ana Morgade, Claudia Melo, Fernando Tejero, el català Jordi Sánchez, Elvira Mínguez, Òscar Lasarte o Berta Castanyer, potser els heu reconegut encapçalant el repartiment d'aquesta sàtira social que és Vida Perra i que podeu seguir a partir d'aquest divendres a Prime Video.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.